James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui reprendrem un tema del que vam prometre que aniríem parlant i ja fa temps que no en parlem. De fet, de tota manera, ja n'hem fet dos programes. M'estic referint al Diccionari de la Transformació Digital. Encara que, com li agrada explicar al nostre convidat, que és en Jordi Marín, Jordi, benvingut, no són exactament definicions tipus diccionari el que el Jordi ens va aclarint a cada programa, sinó són més aviat explicacions. Ens explica, amplia una mica més enllà d'una definició dura. I, a ser possible, li demanem que es posi exemples, que, com sempre, és el més il·lustratiu. Bé, doncs això és el que avui volem del Jordi Marín, que ens aclareixin nous conceptes. De moment, hem parlat, als programes anteriors, hem parlat del núvol, del cloud, hem parlat d'intel·ligència artificial, de big data, d'internet de les coses i de 5G. I avui, doncs, no sé, en Jordi Marín, què ens té preparat. Jordi, avui de què sabrem més quan acabi el programa?
Bueno, jo havia pensat, Tomàs, per seguir amb aquestes tecnologies claus, parlar bueno, a veure què ens dona temps, també, perquè a vegades el programa se'ns menja el temps. Però si podem parlar de realitat augmentada, de realitat virtual, de 3D, que té com dos mons, un seria la impressió 3D i un altre seria el 3D en imatges virtuals, per dir-ho així, no? I tot el que significa. I ja, si a més tinguéssim una miqueta encara més de temps, parlaríem també una miqueta, començaríem a parlar de blockchain, encara que segurament el blockchain dona per molt, no? Quasi per un programa sencer. Però bueno, si arribem a aquests conceptes, jo crec que ja estarem quasi completant la llista de conceptes clau. No?
Bé, perfecte, no crec que tinguin temps, però em sembla molt bé els punts i també em sembla bé que potser al blockchain li cal un programa més enllà del diccionari, sinó un programa per parlar d'aquest tema, que és una autèntica revolució. Comencem. En realitat virtual, que tothom pensa que sap el que és, perquè és molt antiga, per dir-ho d'alguna forma, dintre del món d'internet, però vinga, comencem potser definint-la i després ens l'expliques i posem exemples, que és el que ens agrada.
Bueno, jo crec que l'important de la realitat virtual, que tothom sap el que és al final és projectar una realitat, no en la realitat real, sinó entrar en un món, no?, on projectes una nova realitat. No? Quan això ens ho imaginem, no?, i veiem aplicacions, les hem vist sobretot potser més jugant, no?, que de manera professional, no?, on hem entrat potser amb unes ulleres, no?, que les hem vist tots, aquestes ulleres tan grans, no?, que es posa la gent, i entra, i inclús amb diferents aparells o sensors a les mans o altres parts del cos, per simular, no?, que entro en un escenari diferent, en un món virtual, on jo en aquest món començo a interactuar, puc ser jo mateix en aquell món o puc ser un avatar, no?, o una espècie de ninot, per dir-ho així, que interactua en un món diferent, no?, en un món, és que per no utilitzar tota l'estona la mateixa paraula, però és veritat que és un món virtual, recreat, un escenari diferent, etc. L'hem vist en el món del joc, no?, on podem jugar i hem vist diferents experiències i, com tu bé deies, Tomàs, ja fa molts anys que se'n parla i en aquest món més de l'oci n'hem vist moltes aplicacions, però jo diria, i per això avui el volia posar en el programa, perquè jo crec que és un món que està arribant en el món professional, no?, i en el món del canvi i la transformació en el món empresarial, en el món d'alguns sectors, en el món de la formació, en molts mons, no?
Exacte, centrem-nos potser perquè el lúdic, la part de jocs, sí que tots ho hem vist i ho hem experimentat, i si més no, els nostres fills. Però parlem d'això, realitat virtual, dintre del món de l'empresa. Jo sóc, ja saps, el típic empresari de tota la vida, que estic allà i que sento aquest programa per saber realitat virtual i la meva empresa, la meva fàbrica de caixes de cartró.
Clar, vinga. Jo crec, aquí, mira, hi ha diverses, si agaféssim allò, la cadena de valor d'una empresa i poguéssim veure coses diferents on es pot aplicar la realitat virtual, una, per exemple, i molt fàcil i molt immediata, podria ser la formació o l'entrenament de persones, no? Imagina que vull treure, per exemple, un nou producte o un nou sistema o una nova cadena o un nou element, no? Doncs podria agafar i projectar aquesta realitat i entrenar a la meva gent, no?, en aquest nou espai, sense necessitat encara de tenir, per exemple, aquell espai físicament, no?, o aquell sistema o aquell element físicament, no? Podria agafar, mira, tu, el que deies tu, seguim amb l'exemple, no? Jo sóc un fabricant de caixes i ara resulta que he pensat que és més eficient implantar un nou sistema de fabricar caixes. I penso que aquest sistema podria ser amb determinats elements que milloren la cadena, etcètera, etcètera. Primer, hasta per dissenyar-ho, ho podria fer en la pròpia realitat virtual per veure si això funciona o no funciona, simulant un escenari de la meva fàbrica i la meva cadena, etcètera, etcètera. Però després, quan ho implanti, si realment veig que funciona, podria posar a la meva gent entrenar-se en aquell nou sistema, en aquella nova cadena, etcètera, etcètera. Per exemple, per tant, una de les aplicacions podria ser disseny, una altra aplicació podria ser formació, entrenament de les persones. I si això ho mesclem, perdona, i introdueixo l'altre concepte, que és la realitat augmentada, o el que es diu la realitat mixta, etcètera, etcètera, que seria projectar dins de la pròpia realitat, tal com és la nostra realitat, projectar realitat virtual en aquesta mateixa realitat, no?, encara és molt millor, no? Imagina't l'exemple que t'estava dient jo abans, no? On estem dissenyant un producte, no? I jo puc estar en l'espai on es dissenya aquell producte i projectar una realitat simulada, una realitat virtual en aquell espai i veure com interacciona inclús en aquell element. T'explico un exemple que potser, com estem parlant de conceptes
sí.
Hi ha un exemple que bueno, ja els puc consultar per vídeo, que jo l'he vist, és el de l'empresa Volvo, no? que tothom coneix, l'empresa de cotxes. Pues, l'empresa Volvo utilitza aquesta realitat mixta entre virtual i la pròpia realitat, o sigui, projectant realitat virtual en la pròpia realitat, l'utilitza pel disseny dels cotxes. Sabeu que el Volvo, no?, es classifica com els cotxes més segurs del món, etcètera, etcètera. Per tant, en els cotxes Volvo els hi fan mil perreries, no?, abans de treure'ls al mercat, per assegurar-se de que són realment segurs. Pues han trobat el sistema amb aquesta realitat de treballar els dissenyadors fent, simulant diferents circumstàncies sense necessitat, amb realitat mixta, per dir-ho així, sense necessitat de fer un cotxe, fer-li perreries i estimbar-lo per tot arreu, sinó que projectant amb aquesta realitat virtual i li van posant proves al cotxe en aquest escenari de realitat virtual. Això és un exemple. En la cadena de muntatge, per exemple, dels cotxes, segueixo amb el Volvo, però podem extrapolar on vulgueu, no? En la cadena de muntatge, els operaris porten unes ulleres que en la pròpia realitat física projecten aquell model i aquell cotxe on va cada tornillo, on va cada element d'aquell cotxe. Per tant, li és molt fàcil posar.
Sí, deixa'm només fer un aclariment perquè ens estan sentint i no ens veuen i jo estic veient com t'expresses i com et mous. Quan diem projectar, clar, hi ha gent que pot pensar que projectem. No és exactament projectar. A través d'unes ulleres veiem dintre de la realitat, dintre de la taula que tinc davant, veig un objecte que en realitat no hi és, però jo el veig perquè porto les ulleres. Però algú que està al meu costat no ho veu.
No,
és a dir, no, vull aclarir simplement que no és projectar, sinó que ho projectem, però a través d'un mecanisme.
Un mecanisme que són les ulleres. El que fa és dir, quan jo veig la realitat física, el que fa amb les ulleres, veig, per exemple, parts o elements, no?, d'aquella realitat física amb una realitat virtual que em diu, per exemple, on va col·locat un determinat element. O em pot donar una instrucció, per exemple. O puc connectar, per exemple, a través de les ulleres amb una altra persona que està a una altra distància i em pot dir exactament, ell pot veure la mateixa història que jo i amb una realitat virtual em pot dir on aniria col·locat determinats elements. Espera, explico un altre exemple, a veure si s'entén millor, no? Per exemple, i segueixo amb aquest exemple de la fàbrica de cotxes, no? Per exemple, han experimentat el que podrien ser els nous concessionaris del futur, no? On no hi ha cotxes físicament, tu entres a la tenda, et posen unes ulleres d'aquestes i et diuen, en què estava interessat, no? Estic interessat en el model, tararí, tararà, no? Ah, molt bé, bum! Apareix en realitat virtual allà, en l'espai físic, amb les dimensions que tindria aquell cotxe que tu vols, allà, apareix allà. I vostè quin color havia pensat que tingués aquest cotxe? Ah, pues a mi m'agradaria que fos vermell, no sé què. Bum! No? La realitat virtual fa que aquell cotxe és de color vermell. I la tapisseria, què pensava? No, de color blanc de pell. Bum! No? Ah, i com és per dintre? En realitat virtual puc entrar dins del cotxe. Si vol veure el motor i el cotxe es gira, que és enorme, imagineu un cotxe que gira, però en realitat virtual es gira. I jo amb les ulleres, jo i el meu acompanyant, o qui sigui, i el venedor, estem veient aquell cotxe tal qual l'estem definint nosaltres en aquell moment i podem veure, inclús el podem girar, li podem donar la volta, podem entrar dins, etcètera, no? És aquest tipus d'experiència, no? I això és el que fa, és que és una experiència totalment diferent. Imagineu en aquest cas d'un cotxe, però ens ho podem imaginar en multitud de coses. Un exemple, i ja està, Tomàs, ja acabo...
No, si és molt, molt interessant.
Un altre exemple, per exemple, jo penso en el món del turisme avui dia, no? On les dificultats de viatjar, etc, quan puguem començar a viatjar una miqueta més del que podem fer ara perquè la pandèmia hagi remitit. Per exemple, imagineu que abans d'anar a un lloc jo tinc capacitat de posar-me unes ulleres d'aquestes i agafar amb aquestes ulleres i projectar o tenir l'experiència del que faré quan vagi a viatjar, per dir-ho així, per anar segur on vull anar i a quin tipus d'experiència, no? Imagineu, exemples com aquests ens poden ocórrer moltíssim.
Sí, i ara si fem una mica de ciència-ficció, que demà passat ja no ho serà, ara que has dit això d'experimentar el viatge abans d'anar, bueno, si ho sofistiques una mica més i a més et poses sensors i tal, igual, al final no caldrà anar-hi.
Podria ser, no? Però imagineu la potència que té, jo crec, i per acabar amb aquest tema, perquè si no segurament ens estem entretenint amb força, no? Però imagineu la potència que té la combinació de realitat física amb realitat virtual o la pròpia realitat virtual en generar escenaris, en generar elements. Vist des del punt de vista professional, doncs mira, hem parlat de disseny, hem parlat de producció, hem parlat de venda, no? D'experiència, de formació, d'entrenament, de millora, per exemple, un dels àmbits que s'utilitza molt és amb el manteniment, no? Per exemple, no puc anar donant marques, no? Però hi ha una marca molt, molt gran en el món d'ascensors que els seus operaris porten aquestes ulleres i poden, quan arriben en el model, no fa falta que sàpiguen tots els models del món d'ascensors, quan arriben allà, les pròpies ulleres identifica aquell model i ja el projecta en una realitat virtual i fa que el manteniment sigui molt més ràpid i molt més fàcil del que seria abans. Per tant, millora productivitat, etcètera.
No, brutal. No sé si algú va parlar l'altre dia, que has dit alguna marca, jo dic una altra, IKEA, que, i el catàleg d'IKEA també te l'arriba a projectar a casa i a l'armari que et vols comprar te'l col·loca a la teva habitació on t'està i el... Pues
un exemple d'això, no? Imagina't, clar, no ens extenem molt més, però imagina't la potència, no? Que te pot tindre això en el món professional, en el món empresarial, doncs des de agafant tota la cadena de valor, aplicant això a diferents elements, major productivitat, experiència, major eficàcia, eficiència, etc.
No, increïble, i el bo és que tot això és ja avui una realitat. Sí,
efectivament. Fins ara sempre es parlava com aquestes tecnologies els hi faltava com maduració. Avui aquestes tecnologies, les ulleres, n'hi han de molts tipus, etc, ja podríem dir que és un producte madur i a més, que hi ha molts exemples ja d'aplicació professional de tota aquesta tecnologia.
Bé, molt bé.
Gran revolució, Tomàs, que l'estem parlant aquests dies, una altra de les grans revolucions.
És que mira, ara poso, deixa'm que et pregunti un exemple, que suposo que sí, el típic, jo tinc una avaria a casa meva i vaig a una avaria elèctrica, m'ho invento, i hi ha un quadre ple d'interruptors, no sé quin haig de tocar, et truco per telèfon. Tu pots indicar-me més o menys, mira, la tercera fila, una altra cosa que sí, ja sabem fer tots, és fer una connexió vídeo, sí. I jo t'ho ensenyo i tu em dius aquell, no sé què, però en realitat virtual simplement l'interruptor que jo haig de tocar es posaria d'un altre color. Jo el veuria, per exemple, i tu em diries, toca el vermell. Sí?
O podríem fer el mateix que dius tu ara. O sigui, jo amb les pròpies ulleres me les col·locaria, em connectaria amb aquesta persona que està a distància, jo veuria el quadre i podria projectar-me a ell i dir-me, toca, o sigui, quasi online, per dir-ho així, i en línia, em podria dir, ell podria veure i dir, toca això, i em podrien sortir les instruccions d'aquell quadre, sí, em podrien sortir tots els elements d'aquell quadre, etcètera, etcètera. Sí, sí.
Però em podrien no, passa, això és...
Passa, ja... bueno, però això ja passa. Bueno, vull dir, en el món professional i de manteniment ja està passant això.
Ok, ens queden 10 minuts de programa. Segon concepte d'avui, o tercer, perquè hem parlat de realitat virtual i realitat augmentada. Una pregunta, perquè mira, i com està tot això lligat amb els famosos hologrames? Arribarem un dia a tenir una realitat virtual hologràfica?
Sí, jo no sé si has vist tu, Tomàs, però n'hi ha ja exemples reals, per exemple, de trucades, entre cometes, no? Ja, on la trucada surt la persona amb un holograma i pots parlar amb aquella persona, igual que la Guerra de les Galàxies, no? Que sortien alguns hologrames, doncs això ja és una realitat. Ja és una realitat.
Bueno, no sé si és realitat virtual, això que estem fent tu i jo ara. Tu i jo hem fet molts programes de ràdio i sempre hem estat a un estudi tancats amb un tècnic a fora, darrere un vidre, etc. Avui, degut a la pandèmia, estem separats. Estem separats per 20, no 30 quilòmetres. Jo t'estic veient, tu m'estàs veient. Això és realitat virtual, sí, no?
Això, bueno, una part... Clar, el que passa és que quan parlem de realitat virtual també parlem de projectar una realitat o un escenari, per dir-ho així, diferent, no? On tinguem... Lo xulo seria, per exemple, que tu i jo tinguéssim ara les ulleres, no? Estiguéssim fent aquest programa i projectéssim els dos com si estiguéssim dins d'un plató de ràdio o dins d'un plató de televisió. Llavors, tinguéssim aquesta experiència. Seguíssim fent el programa, però els dos podríem estar en un plató de ràdio o televisió simulat, no?
Però ja per acabar...
Seria la realitat.
Mitjans de comunicació, la cadena Antena 3 amb els telenotícies, fa realitat virtual, o sigui, de cop i volta el presentador està dintre del Congrés i no està, no?
Clar, això és realitat virtual. Simula un escenari determinat, ho hem vist, no sé si heu vist programes del temps a Estats Units on anuncien el tsunami i viene el tsunami, no? I es veu, efectivament, sí, platós virtuals, etcètera, sí.
Bueno, molt bé, ens hem quedat amb bon gust amb això de la realitat virtual. Què ens toca ara?
Bueno, es tocaria el 3D i si vols per deixar una miqueta aquest camp de la imatge, la projecció d'escenaris, etcètera, ens anem a la impressió 3D, no?
Sí.
Que potser és una altra de les
sentim
grans...
Sentim parlar cada dia de les impressores 3D i de moment sabem que fan ninotets. Bueno, va, posa'ns al dia, impressió 3D.
Bueno, primer dir que és veritat que hem sentit parlar i hem vist exemples concrets, però també és una altra d'aquestes tecnologies que està supermadura, per dir-ho així, fins al punt que avui podríem... Bueno, hem vist exemples determinats com construcció d'edificis amb hiper, no?, per dir-ho així, impressions que poden fabricar un edifici sencer o que poden fer una part d'un os o una part del cos determinat. Bueno, això és aplicar, per dir-ho així, la mateixa filosofia que la impressió, no? que al final posem tinta i fa lletres o dibuixos, etc, amb uns materials determinats que poden realment imprimir, no?, un objecte, una cosa o un element físic determinat. I aquests elements, a través d'uns materials i d'uns sistemes determinats, i tenim la sort, o dir-ho així, que aquí a prop nostre, a Sant Cugat, hi ha un dels centres mundials de 3D, que és de l'empresa HP multinacional, que ha estat una de les grans promotores, i el centre mundial de 3D està aquí a Sant Cugat. El que podem imprimir és qualsevol objecte, qualsevol cosa, qualsevol element físic, a través d'uns elements determinats que posem en una impressora, que pot ser del tamany, si hem d'imprimir objectes petits, del tamany de les que coneixem nosaltres, però si hem d'imprimir objectes més grans, doncs del tamany que calgui, per dir-ho així. I, per tant, nosaltres podem dissenyar qualsevol objecte, podríem dissenyar tu i jo doncs un ratolí o el que sigui, o un os, i el dissenyem i li expliquem com, afiquem, la tinta és el material, per dir-ho així, ara la tinta és el material, i a partir d'aquí imprimeix amb un procés determinat un objecte físic. I això, exemples, mils, cases, ossos, elements del cos, etc.
Sí. Però una altra cosa interessant de la impressió 3D és que pot fabricar objectes infabricables pels procediments tradicionals. Per exemple, fabricar una pilota amb una cosa dintre. Sí. Com pots fer una esfera amb alguna cosa dintre? Això ho pot fer una impressora 3D.
Efectivament, sí, sí, sí. Sí.
O una cadena, o podria fer un jersei teixit?
Un jersei teixit, bueno, no he vist el cas, però podria.
En teoria
el que passa que el tipus de material, i suposo que això anirà avançant, no? Però els tipus de material, no sé si la llana és un tipus de material, normalment són tipus...
Ah, ho he inventat. Sí. Però vull dir que objectes que no serien imprimibles d'una altra forma.
Efectivament. I objectes inclús amb formes que són molt complexes per la seva prova, no? Com tu deies, no? Una forma que a més du a dins no sé què, no? Etcètera. Aquesta complexitat la poden abordar aquestes impressores 3D. Clar, si venim al món professional, no? Que sempre intentem estar nosaltres en el món professional, doncs imagina't, no? Des de la pròpia revolució en la fabricació, en el món de la construcció, doncs és una revolució total el 3D per l'eficiència que pot aportar. En el món de la salut està sent una altra superrevolució, no? Doncs pròtesis, etcètera, etcètera. En el món del menjar o en altres mons, no? Si agaféssim cada un dels mons professionals que ara és de la gent que ens està escoltant, segur que ja hi ha aplicacions molt, molt pràctiques en molt d'aquests mons.
I quina és la... Bueno, ja ho has dit, però quina és la realitat? Què realment ja s'està fent amb 3D que abans es feia per altres procediments i fent-ho en 3D és més eficient?
Bueno, jo crec que els dos exemples, almenys per mi, els dos exemples més bèsties que jo he vist, jo diria que en el món de la salut, no? I tot el que té a veure amb fer pròtesis o parts inclús del cos humà, quasi pell, no? Hem vist aplicacions espectaculars amb un impacte, a més, en la salut i el benestar de les persones. Jo crec, per mi aquest és el més, ho diré així, màgic, no? Quasi, de dir, ostres, són capaços de fer coses d'aquest tipus quasi humanes, no? Per dir-ho així, amb una impressió. Per mi l'altre gran exemple és en el món de la construcció, en el món dels àmbits físics i construir a vegades edificis sencers o parts d'aquests edificis determinats o materials d'aquests edificis. Jo crec que aquest és espectacular, però segur que a mi se m'escapen molts altres mons on segurament s'ha avançat moltíssim.
Sí, suposo que en el món del prototip també la impressora 3D deu ser...
I disseny, és veritat, Tomàs, tens tota la raó. Prototipatge i disseny és un altre dels camps on s'han fet moltíssimes coses. No? És veritat, inclús en el món dels cotxes que abans parlàvem, molts prototipos, no? Els hem vist, no? Allò, el prototipo del cotxe que farem, els hem vist amb impressions 3D, és veritat.
Prototipatge... Clar, també un avantatge d'una impressora 3D, suposo que és que una mateixa màquina és capaç de fer peces molt diferents, que abans, si tu volies produir per tercers, doncs potser tenies que tindre 15.000 tipus de màquines diferents i això no podies fer-ho, i ara amb una bona bateria d'impressores 3D pots arribar a mons molt diferents.
Pots muntar una espècie de cadena de muntatge. Mira, un altre exemple que ara abans no hi pensava, que és, per exemple, el dels dents, no? O les pròtesis dentals, etc. Aquí també està evolucionant, per exemple, en crear les pròtesis, que abans era un tema molt especialitzat i molt específic, etc. Doncs també coneixem alguns casos de gent que ja està produint aquest tipus de pròtesis a través d'impressores 3D i, com tu bé deies, muntant una espècie de cadena, no?, de muntatge en el que poden produir de manera relativament massiva aquestes peces, a més amb una precisió molt més gran, no?, que la que es feia fins ara.
Bueno, encara ens queda un minutet i una mica. Vinga, aprofita per, no sé si per introduir un tercer tema del que parlarem un altre dia o fer un resum ràpid.
Però potser ho posem en plan...
Ens queden 30 segons, eh?
Blockchain, però ja ho definirem, perquè així la gent intentarà accedir-hi, perquè és un dels àmbits més importants i amb més canvis està produint en el món digital. No?
Vale, doncs m'agrada el que has dit. Avui ha estat molt interessant el programa, hem parlat de realitat virtual augmentada i hem començat a parlar de 3D i deixem encetat, si més no, el nom de blockchain, una paraula també estranyíssima, però una realitat molt gran que canviarà completament o està canviant el món, sobretot el món d'internet, que és el món al que vivim. Gràcies, Jordi, per haver estat un cop més amb nosaltres i fins la propera.
Gràcies, Tomàs. Fins la propera.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.